De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio. A la ràdio, a internet, en radiovillarreal.info i ara també amb l'opció del podcast.
Esports amb Javi Mata.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Buenas tardes. Assistem 3 minuts sobre les 2 de la vesprada. Ahir hi havia expectació per viure i veure què passaria en el Rayo Vallecano en la seva final de la Conference League. Havia expectació primera per veure què era capaç de fer el Rayo si un altre equip espanyol com el Villarreal fa uns anys era capaç de guanyar i d'aconseguir la victòria en una competició europea. Els madrilenys no van poder guanyar-li a un Crystal Palace dopat en pasta. El pressupost del Crystal Palace és de 416, crec, milions d'euros. El del Rayo Vallecano de 106 milions. Va guanyar el Crystal Palace 1-0, per cert, en Jeremy Pino com a titular. Lo de Jeremy Pino és d'analitzar, eh? N'hi ha gent en la vida que cau de peu i Jeremy és un d'ells. Crec que s'ho mereix, perquè a part de que és un tipus que sempre irradia això, alegria, bon rotllo i bones sensacions, i tinc clar que en la vida, si irradies tristor, vinagre i mal rotllo, no te sol anar bé, i si eres un tipus que eres feliç en tu mateixa i en tot el que tens al teu voltant, la veritat és que, per lo que siga, pareix que atraus més la fortuna. Que no dic jo que siga sort, no. Enteneu-me, però que sí que tinc clar que tu analitzes la carrera de Jeremy Pino i dius, la mare que va, si és que li falta la Champions League Rubio per guanyar-ho tot.
Sí, sí, ahir, no sé, li ho vaig llegir a algú en Twitter i té raó. De tots els títols que dona la UEFA, la Nations League en seleccions, l'Eurocopa en seleccions, la Conference en equips, la Europa League en equips,
sí, sí,
i la Champions, a Pino només li queda la Champions.
Bueno, li queda el Mundial.
Ja, però el Mundial no és de la UEFA, és de la FIFA.
Da igual, li queda el Mundial, que va... Li queda el Mundial al que va.
I té opció de guanyar-lo.
Té opció de guanyar-lo. Ha guanyat una Eurocopa en la selecció, una Copa de Nacions d'Issa rara, ha guanyat en el Villarreal l'Europa League, va perdre una Supercopa. És que ho va dir ell, quan ho va dir més que ara flipava, va dir, esta és mi sexta final. Dius, hòstia, és veritat. És que Pino ha jugat 6 finals. Increïble, però cert, eh? Mira, l'Eurocopa me diuen que no la té. No estava, mira-ho bé. Però dona igual. O sea, ahir... Jeremy Pino, un xaval, jo diria que és del Villarreal, de Villarreal, no?
És des que torna, quan hi ha xulla torna.
Sí, ve a la xulla. Ve a la xulla content, a disfrutar-la i a menjar, i jo crec que sap fer allí oli tot, mira si m'apures. Bueno, que això, que mos hem desviat de la història. Ahir estem tots pendents d'aquesta final, a part de per veure a Jeremy Pino, també per veure a Íñigo Pérez, que com tots sabeu i sou conscients... com va anunciar o mig anunciar Fernando l'altre dia, hauria de ser el nou entrenador del Villarreal Club de Futbol la setmana que ve. La veritat és que Íñigo Pérez té un perfil d'entrenador diferent, molt diferent al d'altres tècnics. Ara li preguntava ja a Mònica, que el coneix, quina sensació li dona. I m'ha dit de un tio preparat i un tio serio. Bon tipo, ha dit. Sí, dona aquesta sensació. Preparat, serio i bon tipo. Però, claro, a vosaltres el que vos té que interessar és què és capaç de fer o què són capaços de fer els seus equips dins d'un camp de futbol. Que aquesta és la gran preocupació que hauríem de tindre tots. I per lo vist en el Rayo Vallecano, que és un equip convuls, estrany, no fàcil de portar, i amb, jo diria, claro, menys recursos que molts equips als que s'han enfrontat, la veritat és que el resum no pot ser millor. La història d'Íñigo és curiosa, perquè és un tipus que era ajudant d'Iraola en el Rayo, i quan Iraola se'n va a Anglaterra, ell se'n va en ell, i donat les lleis de regulació d'estrangeria en el país del Regne Unit, no el van deixar entrar. O sea, no
entrar, no treballar.
No el van deixar entrar a treballar, a complir els requisitos. O sea, de turista sí, però a currar no. No el van deixar entrar a currar. No podia. O sea, no el podien contratar, Rubio. No li donaven papers per treballar. Era immigrante. perquè ells estipulen que per entrar al, tant com a futbolista, això és el mateix que li va passar a Chukwueze, per això el van fitxar molts a Chukwueze. Chukwueze se'n va anar a Anglaterra i quan van arribar li van dir, però vostè on ha jugat? Vostè no té papers així per poder jugar al futbol? Per atràs. Doncs pues el mateix. I se'n va tornar a casa, entrenava el Rayo Francisco i Francisco va anar mal, no lo següent. I el president del Rayo Vallecano va decidir apostar per Íñigo Pérez. Va salvar el Rayo, l'any siguient l'ha classificat per a la Conference League i ha arribat a una final. O sigui, ha fet ahí un pack completo brutal. Lo que passa és que la va perdre, pobre. Una llàstima. Però bueno, això és el futbol. Si fora fàcil, com sempre vos dic, ho faria tot el món. I el Villarreal de futbol, per cert, va ser capaç de guanyar-lo. És veritat, amb un megatècnic com Emery, però clar, amb totes les necessitats cobertes que necessita un club de futbol per afrontar un repte d'aquest tipus, no? Que el Rayo Vallecano suposa que comprarien toalles noves per anar a jugar la final, no? Perquè ja sabeu la història de les toalles del partit de la Conference, la història del terreny de joc que era, bueno, pues, insufrible,
no van poder jugar.
Que no van poder ni jugar, bueno, però això és el problema que tenen ells. En resum, que Íñigo Pérez no ha pogut guanyar la Conference, però la veritat que els que entenen d'això diuen que portar al Rayo aquesta final ja és cum laude. Va ser tan superior el Crystal Palace com reconeix el mateix tècnic, Rubio?
A veure, jo en tots els respectes crec que el partit el va tindre molt dominat sempre el Crystal Palace.
Sembla que és un equip, el Crystal Palace, difícil de fer-li gol, no? I que al Rayo li va costar molt pillar-li el truco o tirar-li mà, no? O també li va pesar la final. Perquè, claro, estem parlant de, vulguis o no, una final en la que no és fàcil. No és gens fàcil. Però, bueno, estava buscant el tall de la final d'Íñigo. Si me'l trobes, el ficaré, perquè porte 3 hores buscant-lo i no n'hi ha manera. Dia, i se va estar un dels protagonistes del dia. La final de la Conference, la gent del Villarreal de futbol, que ha estat pendent d'aquesta final de la Conference, el premi per a Jeremy Pino. L'altre nom propi del dia per a mi en el Villarreal de futbol i en la seva actualitat és de llarg a la Sandy, Pap Gay. Estava pensant, ahir li van donar el premi al millor futbolista africà de la Lliga. I crec que ho és. No crec que n'hi hagi ningú que puga negar que Pap Gay siga el millor futbolista africà de la Lliga. I un dels millors futbolistes del campionat. Crec que no n'hi ha ningú que puga dir que no. Claro, si tu mires la situació de Pap Gay a dia d'avui és millor africà de la Lliga, millor o un dels millors futbolistes de la Copa d'Àfrica i damunt va al Mundial en una selecció que diu Rubio que ho farà mitjanament bé, o sea que no es tropa.
Octavos cuartos.
Vale. Per lo tant, tu creus que n'hi ha algun futbolista que tinga millor escaparate que Pap Gay a dia d'avui?
Me, si no és Julián Álvarez, que pareix que el vol ja tot el món.
Claro, si tu analitzes fredament, dius, dime un migcampista de la Lliga Espanyola de màxim nivell que hagi fet el que ha fet Pap Gay, que hagi fet el que ha fet Pap Gay en la Copa d'Àfrica i que li queda el Mundial encara per a pegar un clafit més. Que van a vindre per ell, jo crec que és difícil que no passe. La qüestió, què passarà? Claro, Pap Gay és pedra angular del futur del Villarreal de futbol. Per què és pedra angular del futur del Villarreal de futbol? Fàcil. Perquè si se quedara, seria peça clau en el mig del camp del Villarreal junt a Comesaña, no? Com ha estat este any, és evident. I si se'n va, el que pugues traure per una possible eixida d'este futbolista te va a marcar el teu futur. És a dir, tens que substituir-lo a ell, no? És evident. I per un futbolista de garanties, vamos, per un esforç econòmic, o almenys per un intento d'esforç econòmic per a donar
equilibri. Tindries que buscar un Gueye, algú per Parejo.
Algú per Parejo, te torna a dir que segon dia, que l'oferta eixa multimega milionària, supramilionària, que ha trastornat el món sobre milla, no l'accepta. Jo te pregunte, si tu avui t'alçares de dormir i digueres me'n vaig a Aràbia i tingueres una oferta super, super milionària d'Aràbia, damunt la taula, què faries?
Bé, també pot ser que s'estiga pensant si realment vol anar a aquesta vida o quedar-se en el futbol, digamos.
Jo te pregunte, si tu tens clar que vols anar a Aràbia, com ha llegit jo per ahir, i que tens una oferta mareante impossible de no acceptar, i tens l'oferta, què faries?
Sí, jo crec que no té tan clar igual lo de la vida d'Aràbia.
Te torne a preguntar, si tu tingueres una oferta supermillonària d'Aràbia i diuen que tens clar d'anar a Aràbia i tens l'oferta, què faries?
Ja no, en teoria ja estaria allí.
Claro, no? Té lògica, no? Baena què va dir?
Que no.
Va estar, va dir, hòstia, però no. Per lo tant, si la té, que jo no ho negue que la té, i ho té tan clar que va anar-se'n ahir, demà o després demà, abans del dilluns o la setmana que ve, ho anunciaran, no?
Seria lo normal, sí.
Vale. Si no ho anuncien i la cosa pareix que no va, ahí és on entres tu, que ja vas massa ràpid. Claro, no ho té clar, no? Pareix.
És que anar a Aràbia n'hi ha que pensar si ho deu pegar, eh?
Vale, per lo tant, si tu tingueres una oferta del Villarreal que en la que pots jugar Champions League, que no arriba a lo que tu creus que té que arribar, i si arribara lo que tu creus que té que arribar, l'acceptaries, què faries?
Ja, però entonces està fent un tira i afloja.
Claro. Què faries tu? Deixaries caure que tens ofertes bones, que hi ha altres equips que me quieren, no? Tu, si fos el representant, què faries?
Ah, no, el representant que jugarà jo.
Tentar el suret, no? Dir, hòstia, Villarreal sí, està guai, però hòstia, si apretaràs un poco más. I el Villarreal, si tu eres del Villarreal, què faries?
Hasta ser punt.
Vale. Pues jo crec que estem en això. Jo crec que estem en això. En aquesta sensació de jo això ho pagaria, més ja no ho sé, perquè no me quadra, tu mismo. I després té que decidir ell. Que al final se'n va al que era?
Al Nasser.
Pues suerte i que li vaja bé, i jo també ho faria, eh? Perquè, claro, l'oferta que li haurà fet l'Al Nasser deu de ser com pa tremolar. Però estem on estem, i per ara, com diem, veurem si el Villarreal se'n va d'aquesta història, desistís, diu hasta sí, o ves a veure tu què fa. I per cert, seguim contant lo de sempre. Diumenge, 8 i mitja, estadi,
Ministadi
de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. Villarreal B, Zamora. Promoció d'ascens a segona divisió. Juguen els xavals, 8 i mitja de la vesprada. El que vull ganar i siga socio té la entrada lliure i gratuïta. El que és patissant, com dia Núñez, també té la entrada lliure i gratuïta.
N'hi ha que entrar per el CEM.
Per el CEM. N'hi ha que aparcar i entrar per el CEM. És una bona oportunitat per a despedir el diumenge. És bona hora, no farà tanta calor. 8 i mitja de la vesprada és suportable. I és una bona oportunitat per a recolzar els xavals de David Albelda. Avui hem quedat en el porter, Rubén Gómez, per a que ens conte com estan, com preparen i com afronten aquesta final.
Crec que els de Zamora han comprat ja 187 entrades.
187. Són moltes o poques?
Pensa que tornar de Zamora a les 10 i
sí,
mitja, quasi 11 de la nit,
sí, claro,
aplegues el dilluns, eh?
10 i mitja, 11, 12, sí, aplegues per anar a treballar. Des de Zamora, sí, segur, per anar a treballar. No sé quants quilòmetres són, però prous. Setge sobre les dues. Pues això, com diem, ahir va acabar la era Íñigo en el Rayo. Setmana que ve comença la era Íñigo en el Villarreal Club de Futbol. La veritat és que ha tingut historietes per lo jove que és i lo que ha entrenat. Li preguntaven d'on ve Íñigo com a entrenador i di això.
Sí, bastante obsesivo, muy perfeccionista, y después, bueno, viene también de los equipos en los que he estado, Athletic y Osasuna, con entrenadores como Ernesto, Marcelo, Yagoba y luego Andoni. Entonces, bueno, si se suma la forma de ser de uno con bebiendo de esas fuentes, pues bueno, sí, me gustaría que mi equipo, una de sus señas de identidad fuese que salimos al campo y nos exponemos, y a partir de ahí hay que mantener un orden, hay matices tácticos que se hablan, que no sea un caos, pero sí, sí puede ser una seña de identidad.
Ernesto, Valverde, Yagoba, Arrasate, Andoni, Iraola y Marcelo Bielsa.
Ella
es fan del Loco Bielsa. tots entrenadors que proposen anar a buscar al contrari, apretar-lo dalt, buscar-lo en un joc dinàmic, xispa, viu. És més, t'havia fet un tall que me pareix brutal i és una parada que van a veure i els diu als futbolistes: esteu morts, però el rest, ells estan més morts que vosaltres, no?
Contra el Barça.
Sí, sí, és curiós, escolteu-lo.
Chicos, dos cosas. Una a nivel mental. Descansaos, ellos están más, ¿vale? Nadie se prepara como vosotros. Entonces, cuando estéis ahogados, pensad que ellos están peor. Dos, cuando saltamos, chicos, si vais de verdad, el tambo lo va a dar, lo va a regalar, incluso estando desajustados, que alguna vez lo hemos estado. No pasa nada, seguid igual. Y la más importante, no dejéis de ir a por ellos. Con y sin balón, no dejéis de ir a por ellos, porque si este equipo le dejamos la renta del 2-0, van a tener una reacción propia de cualquier equipo que va perdiendo. No les dejamos, chicos, seguid defendiendo como estáis defendiendo y sobre todo, seguid jugando a fútbol y seguid castigándolos, ¿vale? Hablaros, chicos, 15 y descanso.
Tela, ¿eh? Esteu cansats, ells estan més, seguiu apretant i si aneu, aneu, no aneu a mitges, a muerte. En què que ens desajustem? Apretar. Una dada, estava ara mirant coses d'Iñigo Pérez i n'hi ha una cosa que em pareix espectacular. Vosaltres recordeu que ara n'hi havia... Bueno, allí té un reportatge d'estudiosos del futbol en el que expliquen com va destrossar Luis Enrique al Barça en la eliminatòria aquella de Champions League. ¿Vale? I segons expliquen, a Luis Enrique se li encén la bombilla veient un Rayo Barça. Un Rayo Barça. O un Barça-Rayo, crec que és. Què passa en ese Barça-Rayo? És la primera volta que un equip li fa al Barça allò que van dir que havia desactivat el fora de joc de Flick. ¿Vale? Que és ficar a un tio en fora de joc, és a dir, el davanter me dona igual que estiga en fora de joc, se desentén, llançar balons a una banda a una altra i que siga el jugador del banda el que entre en posició correcta en un baló llarg. Claro, què passa? Que una volta el jugador activa i ese jugador que entra, el que està en fora de joc entra ja dins de la jugada. I ahí han estat reventant, tant com que Flick, quan va acabar el partit, va dir: hem guanyat, perquè va guanyar el Barça, però va dir: però en la vida hem patit tant com hem patit en este partit. Bueno, pues són curiositats d'un tècnic que, per exemple, és exigent, no? Claro, lo que deia Mònica, estava entrenant, jugant i preparant un equip de primera divisió en un césped lamentable. I va ser el primer que va eixir i va dir: a Sony que cambiaron.
Y a mí me avergüenza. Yo lo digo en serio, me avergüenza tener este estadio. Jamás me he quejado ni de la plantilla ni de los fichajes, porque creo que el trabajo que se hace en este caso del presidente de la dirección deportiva es excelente. No va por ahí, pero el terreno de juego es fundamental. Nos pasó en verano con la ciudad deportiva que tuvimos que buscar fuera y ahora estamos en enero sin haber tocado el campo. Y a mí me avergüenza. Yo lo digo en serio, me avergüenza tener este estadio. Yo cuando hablamos de que Manuel Pellegrini dijo que eran las medidas, yo dije, bueno, ya se sabe. Pero el campo estaba perfecto. Nos fuimos a Elche, nos fuimos a Navidad y en el prepartido de Getafe el campo no estaba bien. Entonces, no es culpable, no somos todos, pero necesitamos ayuda para que el terreno de juego esté bien, porque si queremos jugar de un modo determinado, necesitamos que el campo esté bien.
Un tío exigent, la veritat. Un tío molt exigent. I a partir d'ahí, bueno, pues, detalls. Un altre detall, per exemple... Guanya un partit en 10 al camp. ¿Vale? Guanya i li pregunten: hòstia, has ganat con 10? És difícil, no, guanyar en 10. I explica això, Íñigo Pérez, de per què sabia que podien guanyar en 10 tíos al camp.
Muchas veces entrenamos en inferioridad. No es la primera vez que ganamos o empatamos cuando jugamos con un hombre menos. Tiene que ver con la esencia del grupo. Ensalza sus virtudes, aparece, se expone y soluciona. No te voy a decir que sabía lo que iba a suceder, pero tenía tranquilidad que con 10 íbamos a hacer lo que ha sucedido, porque se entrenan así, porque son capaces de solventar situaciones prácticamente ya sin solución. Y nosotros entrenamos de un modo que exagera absolutamente todas las acciones que se dan en el fútbol, las exageramos, de modo que cuando lleguen al partido mi idea es que sean capaces de solventarlas, porque han entrenado una exageración y la realidad es más sencilla, sabiendo que es imposible replicar un partido.
Explica Íñigo que els fa entrenar moltes voltes 10 contra 11, exagerando al màxim per a que el futbolista, si entrenant, és capaç de, diguem, competir o assumir que està en un menys, però que pot competir encara que és més difícil, bueno, pues, ho té més fàcil. Una de les coses que més destaca de Íñigo en esta etapa com a entrenador, que és no vencer, la història de James Rubio, la pressió que va tindre perquè no va ficar al Colombia, les crítiques des de Colombia, els palos que li van arribar a donar...
I va aguantar, eh?
Va aguantar com un campeón. Li van preguntar a Íñigo, després de tot el que havia passat en James, no el ficava, supose, perquè no corria. Tan simple com això. Perquè James no corria el que ell creu que té que córrer. El Rayo és l'equip que més corre de la Lliga, vos avise. És l'equip que més corre del campionat, el que més quilòmetres fa. Això explicava Íñigo de James.
Y bueno, sí, un entrenador, evidentemente, cuando viene un jugador de que acaba de ser mejor jugador de la Copa América, viene aquí con unas expectativas y se marcha a los pocos meses, por supuesto que yo hago autocrítica, hago mi análisis y seguramente tendré un debe en cuanto a por qué no he sido capaz de extraer el máximo potencial. Por supuesto que lo hago y forma parte de mi trabajo para poder crecer también.
Pues reconeix que a lo millor s'ha equivocat ell, perquè ho va fer...
Ja, però si tu tens una idea de xoc i James en esa idea no entra...
Ja, però no, que té personalitat a saco, eh? O sea, has d'aguantar. Jo recordo esa campanya, inclús de mitjos nacionals. Bueno, el Chiringuito li arreava per tots els costats, com no juega James. Te recordes de tot allò, no?
Sí, però al final, si ell és l'entrenador i veu que un jugador no pot anar a pressionar dalt perquè físicament no pot o no vol, pues al final té que imposar-se l'entrenador.
Sí, però que, bueno, sí, aixina és i aixina va ser. Ahir va perdre la final de la Conference League i li van preguntar per el seu futur. A Íñigo, claro. Li van preguntar. Claro, tots saben i són conscients. Bueno, jo crec que, com tot, no? T'agarres a l'últim de dir, hòstia, a veure si tal i qual, i jo crec que al final és evident que Íñigo Pérez ve així, no? Jo crec que la majoria que està en l'entorn. Però bueno, n'hi ha que preguntar-li-ho, i li ho van preguntar, no? Li van preguntar després de perdre quina era la situació, no? Com ho veia ell i com ho afrontava ell, no? I això és el que explicava l'entrenador del Rayo Vallecano en el que pot ser l'últim partit de Íñigo Pérez al front del Rayo Vallecano. A més, va ser un drama, no? Van acabar tots plorant, pobres, claro, és que, joder...
De fet...
La història és que tu penses, ja no vaig a tornar més, això ho ha tingut, claro, en la mà, no?
Normalment en una final, sí, quan vas no sé si vas perdent de més d'un o... Però
sí,
en el minut 75, ja quan enfocaven la grada del Rayo, era com tota la gent del Rayo plorant.
Desesperació.
Que inclús la gent de la tele deia, bueno, aún quedan muchos minutos ya, para poder empatar.
Sí, però sembla que la sensació era d'impotència. Això és el que va dir ahir Íñigo Pérez quan li van preguntar per com se sentia ell i el seu futur.
No, tengo un pudor enorme de hablar de una situación individual como la mía en un momento... tan delicado a nivel colectivo. La sensación que tiene cuando uno pierde o gana siempre es el primer impacto, ¿no? Ganar o perder genera una frustración o felicidad. Cuando uno queda destrozado totalmente es cuando se acerca y ve a la gente llorando o ve a la gente intentando animarte. El primer impacto es perder, te duele, el que te deja totalmente sin fuerzas es el... Nuestra gente, bueno, sabiendo todo lo que han hecho por nosotros, sabiendo cómo se entregan, lloran de emoción y además te exigen y te dicen que ánimo, que levantes la cabeza, que es duro, eso es duro y es difícil de digerir para nosotros. Entonces, bueno, me centraré en pasar este dolor, ojalá podamos aumentar el círculo. También el año pasado, hace un año, estábamos celebrando que entrábamos en esta competición y al año estábamos jugando una final. La ambición no se mide en una sala de prensa y por medio de las palabras, se mide por los actos. Creo que estos jugadores de eso van sobrados. Ojalá puedan seguir como están y que, bueno, esta ocasión perdida otro día sea favorable.
Pues este es Íñigo Pérez, para que no conocéislo un poco a poco y para que no fuemos una idea del personaje, del entrenador que té el repte de agafar un Villarreal que yo creo que es un equipo amb un perfil y un, yo diría, poderío o capacidad importante y que cree que está totalmente capacitat per a fer-ho bé. Después, com dic sempre, això dona igual. Que vinga Maradona, Van Basten o el millor entrenador del món, que vinga Ancelotti, que vinga Mourinho o que vinga Jesucristo. El futbol és tan difícil com que si tingueres la clau pa fer-ho bé, no fallaria ningú, hòstia, acertaria tot el món sempre, i per desgràcia no és així. Per tant, jo crec que davant d'este nou repte, que ja vam explicar mil voltes, i que crec jo que a voltes que ho expliqui no se mantén, jo crec que el Villarreal de futbol fa un canvi necessari que té que fer i que com a club té que afrontar. Crec que és un bon moment per fer-ho perquè, per lo que siga, ha arribat ara. Crec que ha elegit bé i ha tingut temps per elegir bé en un xaval com Íñigo, que crec que és un poc també el perfil del club, no? Lo que és el perfil del Villarreal. Al final, el Villarreal és un club desconegut que se fa ell mateixa, preparat, en capacitat i que ha aprofitat l'oportunitat. I crec que este chaval es ese perfil, o sea, es el perfil Matros. Matros no son el perfil de un entrenador consagrado y pagali que venga así, mane y falla todo lo que le da la gana. No, porque al final no es ve, y lo vamos a explicar mil botes, en lo económico, es una inversión, al final el técnico, per mes que tú le digas, hostia, ni hay que frenar, no frenen, es grandes técnicos, Rubio, exigisen al máximo. Y pensen en ells, en la seva carrera y en la seva manera de fer les coses y en créixer y en ser competitiu y estar en tres millors y en la Champions ganar y tindre millor equip que el del costat para poder guanyar-li i fer-ho bé. Bueno, y después está la gent que té ganes de créixer, de fer-se gran, de competir y de demostrar que val. Nosaltres estem ixa gent. Però que estiguem, claro, preparats. I hem tingut sort perquè la transició hem vingut en un moment que hem pogut elegir i hem pogut decidir. Però a partir d'ahí, l'any que ve és un any diferent en el que hi ha un repte diferent i en el que espere i jo desitge que vaja bé. I si no va bé, ser conscients de què pot passar. Ahir explicàvem, comencem els tres primers partits fora, doncs pues sí, i això dificulta la cosa. Però bueno, ve aixina, per què? Perquè tens que fer l'obra, tens que millorar l'obra, i si no millores l'obra, doncs pues te quedes darrere en competició en altre camp en el que tens que créixer. Bueno, doncs pues tot això n'hi ha que assumir-ho, valorar-ho, i ser conscient, i encara que després, quan puga vinguin els problemes, pensar o dir, hòstia, pues un any en el que veig en jove, clar, és el mateix de Diatà, si pugem a Diatà, pues a mi els primers partits, Rubio, Diatà, igual le pifia dos o tres, no? És possible,
hombre, jo,
si les pifia parejo.
En tots els respectes del món, pel que ha portat Tomàs este any, crec que Diatà o Macià...
Vale, però
poden Rubio, millorar-ho,
sí,
eh?
Sí, però borrem l'any passat, borrem-lo. Pensem en el que ve. Quan isca Diatà a jugar, és un tio jove, no? És novençant, això. Pot tindre algun error? Hòstia, claro que va tindre algun error. El tenen tots. El té Cubar, sí, que és el millor defensa de la història de la defensa del món mundial. No va tindre el Diatà. Claro, ahí és on jo sempre replique. Ahí és on tens que pensar. Vale, això tenim que estar tranquils perquè el projecte se basa a llarg plaç, però a un altre costat tens futbolistes de nivell compact, tindre un nivell competitiu i fer-ho bé. Per cert, mira, en Íñigo Pérez me queda que l'any passat el van premiar com a millor entrenador en la revista Panenka. El tio més destacat de la Lliga per a d'ells l'any passat va ser Íñigo Pérez, el tècnic del Rayo, bueno, pues per portar el Rayo a la Conference, per la manera de fer les coses. Claro, quan ha dit els tècnics que li agraden, Valverde,
Iraola, Iagova i Bielsa.
Sí, sí, sí. Tots, com diu ell, hay que ir a buscar al contrari. Li preguntaven a Íñigo Pérez l'altre dia quan li van donar el premi com a millor tècnic i di això.
Antes intento permanecer un poco aislado de los medios, pero he de reconocer que soy un lector de la revista desde hace tiempo y me ha hecho mucha ilusión que pensarais en mí y venir a daros este agradecimiento y bueno, y disfrutar de esta compañía, de esta gala y nada, seguir un poco lo que tú preguntes. Estoy abierto a todo, no voy a estar en muchas galas. Aprovecha, tienes donde preguntar esta semana.
vamos a ver. Aquí, de los que estamos aquí, ven para aquí, por favor, Frank Guillén. Yo creo que el que más colmillo tiene es Oliver Kahn.
Yo solo quiero decirte, Íñigo, que no te podrás quejar porque el verde es, o sea, impecable, ¿eh? O sea, nos hemos encargado de que no tenga un...
Está bien. Está
un bache esto.
No, no, buen tepe.
No te mereces menos, ¿eh? Que lo escuche el que lo te va a escuchar, no te mereces menos, Íñigo.
Bueno, es verdad.
No sé si es una pregunta, desarrollo o...
No, yo creo que es más bien un comentario que queda ahí flotando, pero sí. Bueno, yo sí que te quería... Estaba antes repasando, ¿no? Que eres muy joven, acabas de cumplir 38, por cierto. Felicidades, hace menos de un mes.
Gracias.
38 añitos y ya llevas 90 partidos con el Rayo Vallecano, tanto en Copa, en Europa y también en Liga. No sé si tienes la sensación, un poco por lo que ha dejado votando Fran, 90 partidos en el Rayo es un poco como los años de los perros, ¿no? Son más partidos que en otro equipo.
Bueno, son 90 partidos que los he disfrutado todos, absolutamente todos. El que te lleva a una victoria que recuerdas y el que te daña porque pierdes y te vas mal a casa. Los 90 los disfruto. Comentaba antes que disfruto muchísimo más de entrenador que de jugador. Tiene que ver un poco por mi forma de...
Esto me vuelve loco.
De forma de ser, no, era alguien que se fustigaba demasiado, que pensaba demasiado, que actuaba poco y que continuamente se reprochaba absolutamente todo. De entrenador está el volumen y la capacidad. El volumen, yo creo que hoy en día todos los entrenadores, salvo las horas de sueño, están en la ciudad deportiva. La capacidad es la que tengo hoy, tengo que desarrollarla y después que mantengo muy alejado de este terreno, no lo toméis desde el aspecto gremialista, vamos con ello a tope hoy, pero sí, entonces no sufro mucho esa vertiente de lo que dicen de ti y estoy totalmente aislado. Entonces lo disfruto mucho de entrenador y 90 partidos en el Rayo han sido de disfrute. Después tenemos problemas como todos los equipos, tenemos situaciones que solventar como todos los clubes, pero es un sitio que duda cabe que es muy potente en todos los sentidos. Y a mí me gusta esto.
Pero todo eso que hay en el contexto del club, ¿lo utilizas? O sea, ¿es una materia prima de la que tú tiras para positivizar o para motivar o para hacer crecer al equipo? ¿O ya llega un punto en el que dices, oye, dadme menos materia prima y dadme condiciones más normales?
Lo he utilizado. Sí, es una de las primeras estrategias que utilicé. Venía de tener cierta ventaja porque fui su segundo entrenador y conocía muy bien al grupo. Que aprovecho para decir que es un grupo increíble, increíble, es increíble, a nivel humano, a nivel deportivo también, pero sobre todo a nivel humano, y fue una de las, como yo conocía el lugar donde iba y conocía al grupo, teníamos que convertir, pero en cualquier faceta os pasará a vosotros, cualquier dificultad en virtud, y lo han hecho, han creído un poco en este mensaje, son chicos que lo han pensado, lo han visto en sus propias carnes el año pasado, lo han disfrutado y saben cuál es el proceso. Entonces, cada vez que hay un problema, intentamos revertirlo y que nos sirva para poder seguir avanzando. Pero es cierto que hay veces en los que ellos dicen, bueno, Iñi, está bien, pero igual necesitamos algo de ayuda. Pero sí, es una de las estrategias que utilizo.
Muy bien. Pues nada, lo dicho, Íñigo, fue un poco un flechazo... No sabía tampoco que habías leído la revista. Sí que me consta, porque lo comentabas en ese perfil del diario El País, que estabas leyendo en ese momento el entrenador de la...
A mí, un entrenador fantástico.
¿MB?
Que no.
¿No?
MB no me podía decir lo que te voy a decir, porque...
Ah.
Fue Ernesto Valverde que me decía, Íñigo, no pienses tanto, para jugar no tienes que pensar. Tenía toda la razón, Ernesto. No fui capaz de dejar el
pensamiento. Marcelo no te hubiera dicho eso, ¿no?
Exacto, por eso digo que Marcelo no te decía esto y en este, fíjate que lo he llevado a cabo siempre he dicho no penséis, a mí me han dicho esto, no penséis, y ahora veo a todos los chicos, niños, jóvenes y jugadores que van llegando y no piensan porque el estímulo es tan cercano, tan rápido, tan lo quiero ya, que lo que digo es justo al revés. Desde que he sido entrenador hasta que lo deje, mis equipos quiero que piensen, quiero que pasen el proceso artesanal, quiero que sean sensibles. Les voy a obligar, entre comillas, y es algo que hacemos. No quiero que vengan, ejecuten, se vayan a casa, consuman, vuelvan a hacer este ciclo. es una de las cosas que me gustaría romperlo.
¿No quieres autómatas?
Claro, y bueno, si es un gesto diferente, pues hoy estamos aquí por Antonín, que hizo un gesto diferente hace muchos años, y creo que es bueno no ser contracultural porque sí, sino obedecer, como decías antes, ¿no?, al orden mundial, y bueno, vamos a pensar por nosotros mismos. Entonces, es una de las cosas que me gusta de la revista y por eso estoy aquí hoy y os lo agradezco.
Bueno, pues este es Íñigo Pérez, espera que vos feo una idea de quién es y comes. Preparad un rato, ¿eh? Y el tío, vamos, usted clarísimo. Para acabar, y yo diría que, hombre, claro, usted les entrevistes a estos futbolistas son al pasar a una semifinal, pero también tiene claro que los futbolistas son lo bastante inteligentes como para quedar bien sin tirar muchos triples, ¿eh? Rubio dir, sí, sí, jiji, jaja, pero pasa página, ¿no? Y que, claro, yo no había escoltat el Interflora, sí, el Interflora, realmente la les flor, ¿no?, que le han tirat dos dels seus futbolistes al bo de Íñigo Pérez. Torna a dir justet després, de classificar-se, era, ¿no?, les semifinals de la Conference League.
Sí, bueno, sí,
son
la
después.
De Bayiu, crec que no.
Bayiu, però, per cert, que va tindre Lionel, te recordes que va discutir en el vestibular i es van fer abraçar-se un dia després del partit perquè segur que li va rear aixina un palo guapo. Unai López parla sobre Íñigo Pérez.
Creo que es super dotado, ¿no?, en analizar el juego, en las indicaciones que nos da, en los recursos que nos da para hacer daño al rival, para poder defender al rival. Bueno, se acaban un poco los calificativos, ¿no?, pero súper dotado. Ojalá pueda estar aquí más años, pero bueno, para mí, lo digo honestamente, el mejor entrenador que he tenido. He tenido muy buenos, he tenido muchísima suerte con los entrenadores, pero nada, es una locura.
Ostras, es fuerte, ¿eh? Lo que dices, el otro día Camello decía más o menos lo mismo. Camello dijo lo mismo que tú.
Sí, creo que nos ayuda mucho, ¿no? Al final, bueno, evidentemente es muy difícil en un grupo de 30 jugadores que los 30 estén contentísimos, pero bueno, yo, mi opinión es esta. No, a mí personalmente, ya hablo de mí, no hablo de a nivel grupal. A mí me ayuda mucho, creo que he tenido un crecimiento increíble con él. Si no sé, con él será, creo que es el entrenador con el que más he crecido a nivel personal, individual, de madurez, de muchas cosas, y bueno, agradecido.
¿Y Bayiu?
A mí, yo te voy a decir, hay cosas que me recuerda Iñi, el míster, a él, porque las lecturas de partido que hace aquí en el vídeo, que lo miramos entre semana, ostras, después te pone, cuando analizamos el postpartido, el lunes siguiente o el martes, ostras, lo que ha ido comentando durante la semana, dónde está el espacio, dónde suele pasar.
Luego pasa en el campo, ¿no?
Correcto.
¿En qué se nota eso de decir que está enfermo por el fútbol, tanto Íñigo como Juan?
Sí, nada, en los detalles y en lo que dice. Al final, ostras, se nota que van al detalle y es eso, que hay entrenadores que van más a lo general, ¿sabes?, a atacar por aquí, atacan por ahí, pero hay entrenadores que van al detalle y esa es la diferencia, que no quiero decir que sean ni mejor ni peor, pero se les nota ahí.
Parla de Guardiola, que el va tindre quan Guardiola estava en el B del Barça, I van coincidir, i diu allò de, hòstia, se me recuerda, se me parece. Bueno, pues esta és una primera resemblança de Íñigo Pérez. Al llarg de la setmana podrem avançar, demà més, i jo crec que la setmana que ve el coneixerem i veurem com se li dona. Ja ha dit que la premsa no és lo suyo, Viu un poc aïllat a lo seu, centrat en lo seu.
No, però si són...
Són quatre.
Són família.
Sí, són quatre.
En dos setmanes se donarà compte.
Quatre i el del tambor. 41 sobre les dos. Boncata, gastrobar. Hey! Boncata, ven a disfrutar. Con amigos y buen rollo, junto a piscinas estás. Llama al 964-838-302, verás. Tu sitio genial.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28, en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mu gratis. Mu, solo en Multiópticas.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en camino Cedresín número de Villarreal.
43 sobre les 2, temps d'opinió. Bueno, ja, com dia aquell, encetem la era Íñigo Pérez, que jo espero siga igual o més exitosa que les últimes. Alegre, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi.
Quin pàlpit te deixa tu, Íñigo Pérez?
Home, pues jo crec que és un encert, no?, per part del Villarreal. Estem parlant de l'entrenador de moda, del que tot el món parla, de l'entrenador que, sobretot, ha tingut bons resultats i un... i una forma de jugar que se pensa que pot caure bé en el Villarreal Club de Futbol, en els jugadors i en els jugadors que poden vindre. Jo crec que és un encert, no?, poder comptar en aquests moments en aquest entrenador, i tot perquè, bueno, Villarreal va adelantar la contractació o les converses en aquest entrenador des del moment que se sabia o que ja les parts eren coneixedores de la no continuïtat a Barcelona. I crec que és un gran encert, és a dir, jo estic il·lusionat de cara al futur immediat del Villarreal, en Lliga de Campions, tercer classificat, entrenador de moda, remodelació de l'estadi de la Ceràmica per a millor, remodelació de la ciutat esportiva, el Villarreal ve jugant la promoció d'ascens, al C perquè va tindre mala sort en el primer àrbitre, si no encara continuaria lluitant, el juvenil que ha estat en la Lliga, bueno, com a aficionat del Villarreal, i mirant cara al futur, no al camp passat, que això ho han dit, ja ho han disfrutat, jo m'encontro molt il·lusionat.
Sí, jo crec que el Villarreal ha fet allò de n'hi ha un moment en el que te tens que resetejar.
Ai, claro.
I ho ha fet sobre la marxa, però diem que sense aquesta necessitat i angoixa, a voltes te toca fer-ho, no? O va mal, o te quedes fora d'Europa i tens que reconstruir l'equip. No, estàs fent-ho sobre la virtut, és a dir, vas a intentar canviar coses que saps que tens que canviar allà al plaç en un moment important que, claro, seguís estant entre els millors, no?
Sí, lo vegades en la vida és més difícil dir no que dir sí, i a vegades n'hi ha que dir que no i prendre decisions, i el Villarreal se pren decisions perquè tenim exemples, no? I ahí no m'agradaria anar, no? Però, per exemple, un problema en Sevilla. El Sevilla s'ha vingut instal·lant en eixa dinàmica de no voler dir no mai, i al final pues estàs en un empastre. I en la vida, desgraciadament, a vegades tens que dir no i tens que fer canvis i prendre decisions, que és el més delicat.
Mos entrem en este bon home. Dóna sensació de que és un... És molt paregut a aquest perfil d'entrenadors que han estat, ara estan ahí en dalt, no? O sea, el Emery, tu has dit, passo més hores en la ciutat esportiva que en casa, té un aire de això, no? De molt ficat en el tema, no? Claro, i per a ell és una oportunitat brutal, o sea...
Així el que n'hi ha que tindre clar, que per a parlar bé del nou entrenador no n'hi ha que parlar mal de l'anterior entrenador. Són etapes totalment diferents i projectes totalment diferents. En aquest projecte actualment del nou entrenador del nou Villarreal, i com te dia anteriorment, superil·lusionat, a més perquè és un entrenador jove i tu necessites gent que vingui espentant, gent que trenque, que a vegades pot eixir mal, però tu necessites això en aquest moment, i el Villarreal a mi me dona molta confiança. Treballar en el Rayo Vallecano, Íñigo i sabrà el que li haurà costat, els problemes que ha tingut que sorgir, que de solucionar. Així ve ara per a torejar en una plaça de primera i en totes les condicions que se li poden donar per a que ell pugui créixer com a entrenador, i esteu convençut que va ser així, eh?
Sí, jo també ho crec. A veure, té a huevo en tot el que necessita per a treballar, va a tindre-ho, i després jo crec que tenim algo que la resta no té, que és aquest punt de paciència y de ser conscients, ¿no?, de lo que es. Claro que a voltes se mezclan la no tenir exigència o no tenir ambició, no te resquebore. No. Es que yo creo que tienes que ser lo prou inteligent com para saber en el moment en el que no te toca, ¿no? Dir, hostia, vale, pues igual toca alzar un pel acelerador, pero no vol dir que no vull gastar en tres millors. Pero claro, no puc anar al seu ritme, reventaré.
No, ni a que portar el ritme que necessita el club, i això el que millor ho sap és el club, és una realitat. Si per algo el Villarreal ha crescut, ha sigut per les decisions que s'han pres des del mateix club, a nivell deportiu, econòmic, social, i de fet és un exemple que imiten altres clubs, pues algo s'estarà fent, algo, o moltes coses se fan bé en el Villarreal, i és també moment de reconèixer-lo en el moment de canvis, en el moment de prendre decisions, i reitere, jo estic il·lusionat encara i les decisions que s'han pres i el nou Villarreal, eh?
Falta veure què passa. Jo el dubte, a veure, no tinc dubte, però claro, la expectativa, salvar claro. El tema de l'entrenador és què passarà en el mig del camp, perquè és un lloc on canvia radicalment, i veient l'escaparate Pap Gay, jo no veig fàcil que vindran a per ell, i si venen, claro,
a mi m'estranyaria que no vingueren a per ell, me resultaria estrany. La notícia seria que no vinguera ningú a per Paguei, no que vinguen a ver ell. És que és el jugador, si falta ara algo més, l'han anomenat el millor jugador africà, sí, de la Lliga, sí. I tu calcula tots els africans importants que n'hi ha en la Lliga espanyola. Bueno, pues ahí de moment està en el Villarreal, veurem per on venen estrets, van haver canvis, se va jugar d'una altra manera, van a vindre jugadors menys que en anys anteriors, perquè el més important és que tens una base de planter gran, i a més de bons jugadors, i van a vindre alguns altres jugadors de sessions, estan els jugadors que venen apretant del Villarreal, és a dir, que ahí n'hi ha, Íñigo té un aparador de jugadors per a triar i per a muntar un bon projecte.
Sí, sí. Pues veurem, però expectació màxima. Ahir vas veure la conferència?
Sí, vaig veure a fer mal, per el nou entrenador del Villarreal, per Íñigo, i per el Rayo, no? Perquè sempre que hi ha un equip espanyol, pues volem que l'equip espanyol tiri endavant, però bueno, els anglesos, som molts anglesos, i a més Jeremy Pino va fer un bon partit, i va ser protagonista. Una llàstima, però bueno, a partir d'ara hi ha que pensar en Íñigo en el Villarreal. Dime.
La diferència són 300 milions en el camp, eh?
Home, són molts.
Que sí, que no és nada, però hòstia.
Ha dit que no és nada.
Pues, 300 quilos.
És mucho, Javi, és mucho.
Home,
no és fàcil.
És tan fàcil com que compares la vida en Anglaterra i diuen, no, és que és molt cara, vale, compara els sous. És igual, la mateixa comparació del futbol és la dels sous. Tu agarres un sueldo en Anglaterra i un sueldo en Espanya, i a partir d'ahí te dones compte que tu no pots competir. O sea, i quan venen així, pues, també se nota, no? I el futbol és clar. O sea, el 14 o 15, no sé, quin va en la Son Villa este, el Crystal Palace.
Porta dos anys seguits la Premier League, que el 15 i el Dassat de la Premier guanyen un títol europeu.
Sí, però claro, compte que el Crystal Palace té més pressupost que l'Atleti de Madrid, així, eh? Té el mateix pressupost que l'Atleti de Madrid. El mateix pressupost.
Claro, de trampa, no, damunt, el mateix nivell econòmic, no?
I damunt, torna a dir-ho, pressupost de trampa, que no passa res, ja petarà, no patiu, tot peta. Sí. Jo quan era jovenet, el Deportiu de la Corunya se gastava més diners que el Milan, i més que els anglesos. El Deportiu de la Corunya, o el Saragossa, se gastaven unes milionades que fes. Ja, érem la enveja del món, teníem 32 futbolistes cada un.
Nomines de 40 jugadors, eh?
Que sí.
Barbaritats, una cosa...
Ja, pues ja arribarà el dia. Cuida't, Alegre.
Un abraç, vinga,
adeu. Pues això, el 15 guanya un títol, claro, però si té el pressupost més alt. O sea, en la Conference League era el favorito. Qui tenia el major pressupost?
Ja, però entonces quan xo el Villarreal contra el City també apliquem lo mateix, no?
Claro que ho apliquem.
És quasi impossible que el Villarreal li guanyi al City perquè ho té un pressupost de 200 i l'altre de 1.000.
Rubio, no és quasi impossible, però és molt difícil. I si li guanyes perquè se junten un munt de coses i tu tens el dia perfecte i ells tenen un mal dia. És molt difícil. En la final que van jugar amb nosaltres, tu veus l'alineació del Manchester United, lo que valia aquesta alineació, i tu veus la teua, i si tu calcules de normal... Claro, és que a mi me fa gràcia el futbol, me cago en la mar.
No, però
ho explica fàcil. Quan el Villarreal té un pressupost...
En una diferència de pressupost abismal, a que nosaltres al Manchester li van competir?
A un partit. I sent tu un equipasso, i estan en un moment increïble, i fent una matxà brutal. Per això, claro, imagina el mèrit que té. O sea, imagínate el mèrit que té que el Villarreal li competira i li guanyara a Manchester United, que tenia un pressupost de més de 1.000 milions. es una burra, vamos, una locura. Anem en el B.
A Santa Glòria Vila-real preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 0727 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Vila-real, el teu moment de plaer cada día.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Bueno, ahir parlem a la Sant Diatà de lo que va ser una jornada especial, molt especial per als xavals del Villarreal B, i jo diria per a l'afició del Villarreal Club de Futbol, que hauria de mobilitzar-se i anar a veure'ls jugar i donar-los el recolzament perquè els ha tocat una eliminatòria, bueno, guapa. Així que ara saludem al porter del Villarreal B, Rubén Gómez. Rubén, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes ganes.
Sí, no? Que, com veus la promo que vos toca?
Bé, serà un partit difícil ante un equip que ha fet molt bé les coses, que ve molt preparat, però confiem en la bona dinàmica que portem i ens agradaria que estigui la gent del poble per a poder apoyar-nos ahir el diumenge.
Home, no és mal horari, és diumenge, 8 i mitja, és una bona oportunitat per a disfrutar i viure un bon partit de futbol i estar ahí al costat del Villarreal B. Com ho afronteu? Perquè dius, hòstia, estem en una molt bona dinàmica, és veritat. Heu mutat a un equip jove que tenia errors a un equip jove que no té errors i que competís bé, és a dir, el que és difícil guanyar.
Sí, al final creguem en el dia a dia, que és el que ens ha portat a aquesta bona dinàmica que estàs dient, i ens basem en això, en les sensacions que tenim en cada entrenament, dia a dia, i en aquestes ganes afrontem aquest partit complicat que tindrem el diumenge, però com bé t'he dit, la dinàmica de portàvem de Lliga és el que ens ha portat a estar on estem.
Uh-huh. Arribeu en màxima confiança, arribeu, jo diria que bé, no?
Sí, sí, amb moltes ganes, la veritat, cada un dels jugadors que tenim a la plantilla dona el nivell i això es nota molt en el camp.
Com heu canviat? Com creus tu que ha canviat aquest equip?
Pense que pot ser les ganes de creure-seu, de treballar, de que potser el jugador que no tenia tants minuts li va posar el doble difícil al que sí que tenia aquests minuts. Mm. I això, oi, no, aquest nivell de competència que hi ha entre uns i altres, i aquest nivell de companyerisme, ens fa tindre el nivell que estem donant ara, que és espectacular, la veritat.
Jo estava pensant que al principi tots diem, hòstia, és que és una categoria xunga, eh? O sigui, igual palmes dos partits sí. I eres colista, que guanyes dos partits i eres quart. És que és molt fotuda la categoria, eh?
Sí, és una categoria molt difícil, que te porta el nivell molt alt, sempre, tots els partits, però al final hem estat a l'altura, en tota la segona volta hem sigut l'equip que més punts ha sumat del grup 2, i penso que això també és gràcies al treball diari.
Uh-huh. Com influeix el Belda?
Moltíssim, al final un entrenador que ha tingut aquesta carrera com a jugador, que entén el jugador, que ens ajuda diàriament, que ens apreta diàriament, al final nosaltres anem tant cos tècnic com jugadors tots junts per la victòria dins del playoff.
O sigui, que és el que vos fa creure, és el que vos ha enxufat ahir a dir, xavals, que, no, que podeu fer-ho, no?
Sí, sí, anem tots junts de la mà.
Sí, a voltes a la cantera del Villarreal se li aixecava un poc, que té molta qualitat, però a voltes li faltava un poc de... Bueno, sou joves també, no? A tots és filiar, realment, no? La cantera del Villarreal, no? Sí. I sa falta de competitivitat, no? En moments, no? De desconnectar, de no estar concentrat, de fer errors, d'aixòs... És veritat que moltes voltes, jo me recordo de Miguel que se frustrava, no? Que deia, hòstia, és que en els últims minuts se nos van los partidos, el equipo no llega a agarrarse a competir, cuando agarra a competir ja acaba la temporada, perquè al principi, com que sou un poc... un poc lila, no?, i que aneu creixent en la competició, no?
Sí.
És així?
Sí, al final, els filials sempre solen pecar d'això, però pense que la competitivitat que hem demostrat des de ja, seguiria des de octava jornada, des d'ahir, hem començat a competir com el que més, i s'ha demostrat en la classificació. Al final estàvem preparats en cada partit.
Sí, sí. Ara vos toca un equip que se juga un ascens que és necessari per a tota una ciutat, que té una altra història darrere d'ells. Allí aneu a patir, ja t'ho dic jo. Si jo vaig anar al Villarreal en Copa, ja era un festival, pues imagina't una promoció d'ascens. Lo ideal seria anar en avantatge d'ací, no? La clau per a tot és este partit.
Sí, al final sabem que va ser una eliminatòria molt difícil, amb un molt gran equip, però nosaltres confiem en el que tenim, en el que estem treballant, i com tu ben dius, nosaltres anem a per totes ja des del primer partit, així en casa.
Uh-huh. Tu quants anys tens?
Jo, 24.
Anava a dir-te, tu eres ahí el pare de tots llisos, no? Perquè ahí tens...
El veterano.
Ahí sí, n'hi ha, sí. Chiquillos que tenen 17 anys, no? Diwi.
Sí, però te sorprendria com competeixen els que es crios, eh?
Sí, no?
Són animalà, tenen ganes d'aprendre, d'ajudar, competeixen diàriament i això és meravellós.
Hòstia, és curiós perquè si tu ara fas la llista de l'equip titular del mes de desembre del B i la fas ara, i dius, hòstia, així que ha passat, no?
Sí, al final... Se'n van anar gent que ens ha ajudat molt a poder estar on estem ara, però la gent que ha agafat el relevo, ja te dic jo, que ha donat el mateix nivell o més. Això és meravellós, la veritat. Al final és el que ens ha portat a poder estar en aquest nivell de competència.
Sí, sí, la veritat és que heu pegat un creixement, jo diria, ahí sostingut, no? N'hi han ahí dos nos propis, Diatá, Macià, que tot... Bueno, també està Hugo López, ara José Lillo Gaitán, que estava ahí i ara apareix... Jo diria que són molts, no? Jugadors que, no sé com dir-ho, que dicen coses, detall... Tu des de darrere com ho veus? Perquè tu eres el tio que ho veu tot des de darrere. Claro, tu,
l'altre dia... Imagina't, al final, sobretot, jo te parlo ja sobretot de la part defensiva, que és el que més m'agrada com a porter, i aquesta pressió que fem des de principi de partit, des de dalt, és el que ens dona el poder ofegar als rivals i tot això... Entonces, després tindré a xavals de 17 anys, 18 anys, competint com si foren, com si tingueren 30, pues és el que t'he dit, el que ens ha dut hasta a poder estar així en el playoff.
Sí, Lautaro, tu sou els pares, no? I el resto, pues, pa'lante.
Sí, el pare i la mare, som el pare
i
la mare.
Sí, sí, sí.
El pare
sí.
I la mare de tots.
L'altre dia tenia el senyor Arcosena i m'explicava que és, claro, que ell no va ser entrenador perquè en jugava i tal, i me deia que els porters, quasi tots són entrenadors perquè com estan tant de temps atentos a lo que passa i són els que veuen tot i ho controlen tot, que acaben desenvolupant aquesta necessitat. És així? O sigui, tu com a porter te planteges això? O sigui, series entrenador?
Oren, queda un poc lluny, però sí que és cert que per a mi el futbol és la meva vida i m'agradaria poder dedicar-me a això, vamos, fins que me muiga, la veritat.
Sí, però aquesta sensació de que vosaltres sempre esteu controlant tot el que passa, perquè, claro, tu sempre estàs pendent de cada moment. Claro, sou els únics del camp, perquè el resto de futbolistes és difícil que pugues... Ho entens? O sigui, tenen sí, posicions diferents, no?
Sí, la feina del porter, el que has de fer és intentar estar concentrat els 90 minuts per a poder ajudar a l'equip en aquests moments de desconnexió, que estiguin clavats, sobretot en comunicació. Però també t'he dit que tinc la gran sort de tindre un equip que està clavat els 90 minuts. Si veig des de darrere, que és on puc estar jo veient-ho, heu estat tots clavats, tots parlant, tots animant-se, això és meravellós.
Sí, però que jo t'he vist, tu eres un popalissa, eh? Perquè jo t'he vist i
sí,
no calles,
sí,
eh?
No calles,
ja,
no,
ja,
no
per això te dia, per això te dia, que tu de dir, no, home, és que no calles. Claro, que també la tua feina, suposa, veure si algú se despista o veure... Claro, perquè el teu company té que estar pendent del marcat d'un tio, tu
sí,
no, tu estàs pendent de la situació, claro, no té res que veure, eh?
Totalment. Jo es porto fregits, la veritat.
Bueno, pues, apreta el diumenge, eh?
Anem a mort.
Que va fer falta.
Anem a tots allí.
Sí, sí, a més tenen que anar, joder, que està guai.
Sí, clar que sí.
A més,
clar que sí.
A tota la gent se pren a la boca de que li agrada el futbol i més, jo diria que més pur que el que jugueu vosaltres el diumenge, que ha quedat poques coses, no? O sigui, això és futbol en estat pur, és com és mundial, totes coses. És o tu o jo, i és a un partit, i se suma tot, i jo crec que ho mereixeu, tu, que ho heu currat molt. Cuida, Rubén.
Moltes gràcies, un abraç.
Hola, somos Beidé Quadis Dream, y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal. ¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Ford del Boiso llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre.
Ford del Boixo. Calle Pares Puig, 12, en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28.
En Lingua, Centre d'Idiomes Estrangers. Preparació d'exàmens oficials d'idiomes. Cambridge, Goethe, Delft, Dalf. Traduccions, cursos bonificats, Fundació Tripartita. 35 anys aprenent i viatjant amb tu. Informa't als nostres centres en Villarreal i el Puig. Telefona al 601-382-251. En Lingua, Centre d'Idiomes a Villarreal i el Puig.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Rubio, que se n'anem, tu, que són les 3 i ara ve un cafè en Alejandro Fondemora. O sea que vamos a ello. ¿Te pareix?
Perfecte.
Pues adeu a tots, passeu bé, disfruteu i seguim veiemos per així. Esperem.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice, Villarreal Conecta.
Un programa per a contar el